Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Lleó 14 exigeix al Congrés una mirada humana en la gestió de la immigració i rebutja la crispació política en un discurs històric a les Corts Espanyoles. Jordi Fortià.
El papa ha condemnat i ha qualificat de plaga els abusos de l'Església davant els bisbes, a qui els ha demanat escoltar veritat, justícia i reparació. Aquesta tarda s'ha reunit amb víctimes.
Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
A l'espera de l'arribada del papa demà a Catalunya, Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que hi han tingut el cardenal Omella i el govern.
Els comuns li demanen que es reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals a l'Església i el PSC es desmarca del parer del papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Elisenda Alemany és la portaveu d'Esquerra i Josep Rius de Junts.
Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
Ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya.
El futur del cinema Truffaut i el concurs públic per la seva gestió poden haver obert l'escletxa definitiva per un trencament de govern a Girona.
El col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant el Tribunal Català de Contractes al sector públic per l'adjudicació del cinema.
També afirmen que les bases del concurs són contràries al model cultural de la ciutat i han acusat a l'equip de govern i l'àrea de cultura de desídia i passivitat. Àngel Quintana és membre del col·lectiu.
Durant aquest últim mes i mig hem actuat en responsabilitat, lleialtat institucional i voluntat de trobar una solució. A canvi han rebut falses promeses i maniobres dilatòries. Ha guanyat el tacticisme, l'electoralisme i la covardia política. Lamentem profundament que els interessos polítics hagin passat per davant de l'interès general, de la cultura pública i d'un projecte ciutadà únic el país.
En cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana.
El cicle Iniciativa de Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Narcís Puig és el director de Temporada Alta.
Per mi la idea, el concepte general no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
I en esports, Joan Barberà, el tècnic del bàsquet Girona, Moncho Fernández, no fa cas als rumors del seu futur.
L'entrenador gallec seguirà assegura que sempre ha estat centrat en el present i futur del club català, que la propera temporada competirà a Europa.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Avui està fent una mica més de calor que no pas ahir i una altra vegada hem arribat a fregar els 35 graus de màxim en alguns indrets de Ponent, sobretot. En general també ha pujat una mica la humitat, per tant, més sensació d'aixafogó. I aquesta mateixa calor també ha ajudat que els núvols creixin amb més ganes que no pas ahir. I, de fet, a l'Alt Pirineu estem tenint alguns ruixats, algunes tempestes de moment, molt arrapades al Principat d'Andorra i ja a l'Alt Pirineu, i per altra banda algun xàfec intens entrat per les Terres de l'Ebre. Immediatament, al llarg d'aquesta tarda avançada, aquest vespre, primeres hores de la nit, es formaran alguns ruixats a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central, amb alguna gotellada que fins i tot arribarà a les comarques de Tarragona i Barcelona. En vista el dimarts, durant el matí encara clarianes, amb més núvols a l'Alt Pirineu, amb algun ruixat allà, però durant la tarda, núvols més abundants entre Girona i Barcelona, amb alguna gotellada. De moment, demà el que sentirem sobretot és menys calor. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments hem de destacar els accessos sud, on hi ha problemes per circular, sobretot a la 2, entre Sant Vicenç dels Horts i Pallejà cap a Barcelona, 4 quilòmetres de congestió. Una avaria Esparreguera atura també la circulació en sentit Lleida, un carril tallat, i a Sant Joan d'Espí cap a Martorell també hi ha problemes. Si seguim a la part sud, destacarem també la C32, de Viladecans cap a Barcelona i a Sant Boi en sentit Sitges. Els accessos nord amb problemes, els habituals a la P7 i la B30 a Barberà, C33 i C58 a Montcada cap a Trinitat, i rondes que van força carregades, i per tant us demanem sobretot que circuleu amb molta cautela i mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre. A aquesta hora, un Santiago Bernabéu ple espera l'arribada del Papa en l'acte que ha de tancar la seva visita a Madrid i previ a la seva arribada a Catalunya demà.
El Papa Lleó XIV s'ha reunit abans amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat a l'Anunciatura. Una trobada organitzada per l'Església Espanyola, no exempta, però, de la polèmica per les associacions de víctimes que n'han quedat fora. Previ a aquesta trobada, el Papa ha reclamat al Congrés dels Diputats una mirada humana a la gestió de la immigració i un rebuig contundent a la polarització política.
En el seu discurs de mitja hora a la Cambra Baixa i el primer d'un papa de Roma dirigint-se a les Corts Espanyoles, ha qüestionat el dret a l'avortament i a l'eutanàsia. Jordi Casino.
Ovació unànima dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural.
Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església. Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
Abans de la trobada d'aquesta tarda amb víctimes, el Papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Maite Polo.
Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes. L'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
Una de les associacions que ha quedat fora de la trobada aquesta tarda amb Lleó XIV és Reparació Integral Ja, fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. Acusa el govern espanyol d'haver paralitzat la llei contra la prescripció d'aquests delictes per la visita del pontífex.
No volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya. Com a mínim, registrin una sol·licitud de compareixença del ministre Bolaños, demanant que vagi a la Comissió de Justícia i que ens expliqui per què la llei està parada.
El fundador de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, demana a Lleó XIV que s'abstingui de visitar Montserrat.
Doncs mentrestant, Catalunya espera l'arribada del papa a Lleó XIV, demà al migdia, a Barcelona. El pontífex té una agenda tapeïda amb la visita de la catedral i l'estadi olímpic Lluís Companys. Dimecres anirà a la presó de Brians, a Montserrat, i a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Esther Minguell.
El papa Lleó XIV arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella i amb la participació dels voluntaris del viatge papal. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc. Començarà a les 6, però Lleó XIV hi arribarà poc abans de les 8. Farà una volta per la pista d'atletisme amb el papa mòbil i la celebració de la pregària arrencarà amb la benvinguda de les colles castelleres. Tindrà un format més participatiu que una cerimònia litúrgica tradicional i acabarà cap a 9:45 de la nit. Dimecres visitarà la presó de Brians-1, Sant Esteve Sarrovires, l'abadia de Montserrat i a la tarda serà l'església de Sant Agustí, al Raval de Barcelona. La visita del Sant Pare a Catalunya culminarà a la Sagrada Família, on arribarà amb un recorregut amb el papa mòbil pel carrer Rosselló i farà una missa solemne pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist.
I des d'avui mateix a Barcelona, Esther, ja es noten les afectacions a la mobilitat. Als voltants de la catedral i l'estadi olímpic ja hi ha restriccions de trànsit. L'Ajuntament recomana desplaçar-se en metro, que reforçarà amb més combois.
Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
Sí que m'afecta, perquè treballo aquí a la plaça de la catedral. Llavors, demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir, tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí, no crec que trobi gaires problemes.
A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de 9 illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó XIV amb el papa mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
Totes aquestes restriccions poden complicar l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies.
Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball, ho ha dit a la xarxa.
Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho, i per tant realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa. El més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
I en la plana política, la visita del papa ha centrat les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que hi han tingut el cardenal Omella i el govern. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC es desmarca del parer del papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Mont Carvajal.
El PSC valora la visita del papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, però, la censura que ha fet avui el papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi han coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
El portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat al papa que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
Passar de les paraules als fets, això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també
també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, per fer net, per investigar.
Mentre que Esquerra i Junts han criticat l'atavió de l'arcabisbe Joan Josep Omella i del president Illa respecte al català. Ho han dit la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el de Junts, Josep Rius.
Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arcabisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
Ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
Avui a Madrid la diputada de Junts Míriam Nogueras i el diputat Eduard Pujol han demanat al papa, en anglès i italià respectivament, la importància que parli català a Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau local, a Girona, el futur del cinema Truffaut i el concurs públic per la seva gestió poden haver obert l'escletxa definitiva per un possible trencament de govern.
A aquesta hora hi ha un ple municipal en marxa amb una nova crisi entre els tres socis de govern sobre la taula.
Aquesta és la polèmica política, però al darrere hi ha les denúncies del col·lectiu de crítics de Girona que aquest matí han anunciat que presentaran un recurs administratiu davant el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic per l'adjudicació del cinema. Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament. Girona FM, Pau Villafañe.
Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament amb l'adjudicació a una empresa amb ànim de lucre. També afirmen que les bases del concurs són contràries al model cultural de la ciutat i han acusat l'equip de govern i l'àrea de cultura de desídia i passivitat. Reclamen que aquestes bases haurien pogut apostar per valorar amb un 70% l'aspecte cultural i el 30% l'aspecte econòmic, i no un 51-49 com es van fer. Àngel Quintana és membre del col·lectiu.
Durant aquest últim mes i mig hem actuat en responsabilitat, lleialtat institucional i voluntat de trobar una solució. A canvi, han rebut falses promeses i maniobres dilatòries. Ha guanyat el tacticisme, l'electoralisme i la covardia política. Lamentem profundament que els interessos polítics hagin passat per davant de l'interès general, de la cultura pública i d'un projecte ciutadà únic al país.
Des del col·lectiu expliquen que el procés administratiu pot durar uns 4 o 5 mesos, però que seguiran gestionant el cinema amb la pròrroga actual a l'espera de poder gestionar els acomiadaments dels 4 treballadors que han de ser indemnitzats. Una despesa econòmica que no es poden permetre.
I encara en l'àmbit municipal, el ple de Torredembarra ha aprovat avui la renúncia del socialista Vale Pino al càrrec d'alcalde. És el primer pas d'un relleu a l'alcaldia que ja estava previst en el pacte de govern signat a principis de mandat entre Esquerra, PSC i Junts. El procés culminarà dissabte amb l'elecció del nou batlle, Ona Latorre, Anna Plaza.
El d'avui ha estat un ple extraordinari, breu i carregat d'emoció. La renúncia de Vale Pino a l'alcaldia de Torredembarra s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i la CUP i l'abstenció d'alternativa Vox i el PP. En el seu Parlament, Pino ha subratllat que els dos anys que ha estat alcalde l'han marcat profundament. Ha afirmat que ha intentat ser útil, proper i exigent amb si mateix i ha subratllat que, tot i moments difícils, el treball en equip els ha permès avançar. També s'ha compromès a seguir treballant en el servei al poble en la nova etapa que ara comença.
Des d'avui mateix continuaré el servei del poble des del lloc on em toca, perquè el compromís de Torredembarra no s'acaba aquí ni molt menys. Moltes gràcies a tots i totes.
Dissabte vinent hi haurà un altre ple extraordinari per escollir el nou alcalde de Torredembarra. Segons l'establert el pacte de govern, el relleu el prendrà Raül García, d'Esquerra Republicana, que actualment és el primer tinent d'alcalde.
En salut, l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de... El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
L'Alzheimer ve donat, entre d'altres, per l'acumulació de proteïnes tòxiques al cervell que contribueixen a la mort neuronal, segons assenyalen des dels Germans Trias. L'assaig clínic busca frenar la progressió de la neurodegeneració a partir de la potenciació del sistema limfàtic, que és un dels mecanismes que té el mateix cervell per netejar les proteïnes tòxiques. A l'estudi participaran una desena de pacients, als que se'ls farà seguiment durant un any, després de la intervenció per avaluar, sobretot, la seguretat del procediment. L'objectiu és alentir la malaltia, segons ha expressat el neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives dels Germans Trias i Pujol, Pau Pastor.
Una de les vies del cervell per netejar les proteïnes és el sistema limfàtic, no? Que és un sistema limfàtic central del cervell que neteja d'alguna manera el cervell a través de la limfa cerebral fins als vasos que tenim al coll profundament alt, que el flux limfàtic del cervell s'acceleri per augmentar la neteja d'aquestes proteïnes i així enlentir una mica la progressió de la malaltia d'Alzheimer.
La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell.
Més coses. Rodalies ha començat a recuperar el servei ferroviari habitual al Garraf amb el retorn gradual dels trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona.
També recuperen els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment es manté el transport alternatiu per carretera.
Tot això mentre el govern fa un pas endavant per portar els ferrocarrils de la Generalitat fins a Santpedor, al Bages. El Departament de Territori ha licitat l'estudi informatiu per perllongar la línia R5 des de Manresa, aprofitant les vies de mercaderies existents.
La inversió global del projecte és d'uns 28 milions d'euros i el tram abasta uns 4,2 quilòmetres.
Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
El projecte preveu allargar la línia Llobregat-Anoia des de la futura estació del Parc Tecnològic de Manresa fins a aquest municipi del Bages. L'obra suposa aprofitar l'actual ramal ferroviari, per on avui dia només passen trens de mercaderies procedents de Súria. Aquesta connexió pot fer augmentar els usuaris de la línia gairebé un 60%. L'estudi informatiu té un pressupost d'uns 215.000 euros i un termini d'execució de 10 mesos. El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, detalla què s'analitzarà exactament en aquest estudi.
En 10 mesos ens haurà de donar una fulla de ruta de què és el que podem fer per millorar aquesta mobilitat. On s'han de situar i quantes estacions, com s'integra millor dintre dels municipis i dintre de la trama urbana dels municipis, quina infraestructura haurem de renovar o haurem de canviar, quines afectacions pot tenir també amb el seu entorn, amb el tema hídric, amb moltes altres qüestions, que en aquest territori precisament són molt importants.
L'actuació busca potenciar el transport públic sostenible per reduir l'ús del cotxe privat en unes carreteres que actualment pateixen saturació.
En cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre. David Navarro.
Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flaix Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espígel Neuronen al Lliure de Montjuïc, al monòleg La Santa al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petrolio a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programes internacionals i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole, Tragedie, Minimali, al Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda. Sembla que no tenim a punt aquesta connexió. En qualsevol cas, anem amb l'actualitat esportiva. El tècnic del bàsquet Girona, Moncho Fernández, no fa cas als rumors del seu futur. L'entrenador gallec assegura que està centrat en el present i futur del club català, que la propera temporada competirà a Europa.
Me arriben els rumors i totes aquestes notícies, però jo tinc contracte en el bàsquet Girona. I és el que va dir al respecte d'aquests rumors. Si dono la meva resposta a cada rumor que apareix en l'estiu, estaria 24 hores parlant d'això. Són els temps que hi ha ara i qui hi ha ara i ara, sorry, perdó, però no tinc res que dir.
Són les declaracions de Moncho Fernández. El Barça rep demà al Tenerife, al Palau Blaugrana, en el primer partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Una gran cita davant el conjunt canari, que ha eliminat el Real Madrid als quarts de final. Els dos primers partits, demà dimarts i dijous, es juguen al Palau. Escoltem Nico Laprovítola.
Ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año, creo que con la adición de Patty Mills, son todavía mucho más fuertes y, bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Bueno, sí, tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja poder, nada, volver a Murcia, descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí y después de ir, venir, va a ser bueno.
I el Joventut de Badalona juga dimecres a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals. En hoquei sobre patins, Barça i Igualada juguen demà l'accés a la final de l'hoquei Lliga Masculina i el partit, per coincidència amb el bàsquet, es trasllada a Blanes. Ricard Aras és el tècnic del conjunt blaugrana.
Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. I això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem, i d'això va el play-off.
En waterpolo avui, el Club Natació Sabadell ha presentat els entrenadors del nou projecte: Enric Arnella per a l'equip femení i Albert Espanyol per al masculí. En futbol, l'Espanyol ha comunicat l'adeu d'un total de 9 futbolistes del primer equip. D'aquesta llarga llista destaquen Daniela Caracas, Ainhoa Campo o Laia Ballester.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joan Barberà als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica, l'Auditori. Temporada 2026-2027.
Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
Avui va de temps feliç. T'has parat a pensar com d'importants són els rellotges a les nostres vides? Des dels rellotges de sol que van sorgir a l'Egipte fins al rellotge d'en James Bond, que era submarí i estava preparat per esquivar les bales. Molt han evolucionat els rellotges. Si recordem els de Regreso al Futuro, aquell Casio amb calculadora, i què me'n dius dels cazafantasmes, que tenien gravadora per detectar els fantasmes. Podem ser molt moderns i creatius amb els rellotges, però n'hi ha un que no falla mai, el rellotge del campanar. Aquest toca a totes hores. Al final, el dia té 24 hores, per tothom igual, per tu, per mi i per Elon Musk. Com d'important és gestionar bé el temps per ser més productius. I si associem una bona gestió del temps amb tasques per ser més creatius, els resultats són esplèndids. Abans he dit que avui va de temps feliç. Saps per què t'ho he dit, això? Mira, les rellotgeries tenen una estratègia pels aparadors. Potser no t'hi has fixat mai, però generalment Els rellotges marquen les 10 i 10 o la 1 i 50. En diuen el temps feliç, perquè si t'hi fixes, els rellotges t'estan somrient, com jo ara mateix. Una estratègia creativa per fer-te somriure i animar-te a comprar. Vinga, t'animo't a buscar una rellotgeria, ho comproves i deixa't escapar un somriure.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Lleó 14 exigeix al Congrés una mirada humana en la gestió de la immigració i rebutja la crispació política en un discurs històric a les Corts Espanyoles. Jordi Fortià.
El papa ha condemnat i ha qualificat de plaga els abusos de l'Església davant els bisbes, a qui els ha demanat escoltar veritat, justícia i reparació. Aquesta tarda s'ha reunit amb víctimes.
Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
A l'espera de l'arribada del papa demà a Catalunya, Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que hi han tingut el cardenal Omella i el govern.
Els comuns li demanen que es reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals a l'Església i el PSC es desmarca del parer del papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Elisenda Alemany és la portaveu d'Esquerra i Josep Rius de Junts.
Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
Ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya.
El col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per l'adjudicació del cinema Truffaut.
Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament.
Girona FM, Pau Villafanyer.
També afirmen que les bases del concurs són contràries al model cultural de la ciutat i han acusat a l'equip de govern i l'àrea de cultura de desídia i passivitat. Àngel Quintana és membre del col·lectiu.
Durant aquest últim mes i mig hem actuat en responsabilitat, lleialtat institucional i voluntat de trobar una solució. A canvi han rebut falses promeses i maniobres dilatòries. Ha guanyat el tacticisme, l'electoralisme i la covardia política. Lamentem profundament que els interessos polítics hagin passat per davant de l'interès general, de la cultura pública i d'un projecte ciutadà únic al país.
En cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i latinoamericana.
El cicle Iniciativa de Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Narcís Puig és el director de Temporada Alta.
Per mi la idea, el concepte general no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona, on hi ha programació internacional, i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
I en esport, Joan Barberà, el tècnic del bàsquet Girona, Moncho Fernández, no ha fet mai cas als rumors del seu futur.
L'entrenador gallec, que té clar que seguirà, assegura que sempre ha estat centrat en el present i futur del club català, que la propera temporada competirà a Europa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, Planada Serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Avui està fent una mica més de calor que no pas ahir i una altra vegada hem arribat a fregar els 35 graus de màxim en alguns indrets de Ponent, sobretot. En general també ha pujat una mica la humitat, per tant, més sensació d'aixafogor. I aquesta mateixa calor també ha ajudat que els núvols creixin amb més ganes que no pas ahir. I, de fet, a l'Alt Pirineu estem tenint alguns ruixats, algunes tempestes de moment, molt arrapades al Principat d'Andorra i ja a l'Alt Pirineu, i per altra banda algun xàfec intens ha entrat per les Terres de l'Ebre. Immediatament, al llarg d'aquesta tarda avançada, aquest vespre, a primeres hores de la nit, es formaran alguns ruixats a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central, amb alguna gotellada que fins i tot arribarà a les comarques de Tarragona i Barcelona. En vista el dimarts, durant el matí encara clarianes amb més núvols a l'Alt Pirineu, amb algun ruixat allà, però durant la tarda núvols més abundants entre Girona i Barcelona, amb alguna gotellada. De moment, demà el que sentirem sobretot és menys calor. Estem pendents a la xarxa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
A aquesta hora, 70.000 persones reben el papa de Roma, el Santiago Bernabéu, en l'acte que ha de tancar la seva visita a Madrid i previ a la seva arribada a Catalunya demà.
El papa Lleó XIV s'ha reunit abans amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat a l'Anunciatura. Una trobada organitzada per l'Església Espanyola, no exempta, però, de la polèmica per les associacions de víctimes que n'han quedat fora. Previ a aquesta trobada, el papa ha reclamat al Congrés dels Diputats una mirada humana en la gestió de la immigració i un rebuig contundent a la polarització política.
En el seu discurs de mitja hora, la cambra baixa i el primer d'un papa de Roma dirigint-se a les Corts Espanyoles ha qüestionat el dret a l'avortament i a l'eutanàsia. Jordi Casino.
Ovació unànima dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural.
Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
A banda del papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església. Acte del papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
Doncs abans de la trobada d'aquesta tarda del papa amb víctimes, s'ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Maite Polo.
Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
Una de les associacions que ha quedat fora de la trobada aquesta tarda amb Lleó XIV és Reparació Integral Ja, fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. Acusa el govern espanyol d'haver paralitzat la llei contra la prescripció d'aquests delictes per la visita del pontífex.
No volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya. Com a mínim, registrin una sol·licitud de compareixença al ministre Bolaños, demanant que vagi a la Comissió de Justícia i que ens expliqui per què la llei està parada.
El fundador de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, demana a Lleó XIV que s'abstingui de visitar Montserrat.
Mentrestant, Catalunya espera l'arribada del papa, Lleó XIV, demà al migdia a Barcelona. El pontífex té una agenda tapaïda amb la visita de la catedral i l'estadi olímpic Lluís Companys i dimecres anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Esther Minguell.
El papa Lleó XIV arribarà a l'aeroport del Prat a 1:45 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella i amb la participació dels voluntaris del viatge papal. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'estadi olímpic a Montjuïc. Començarà a les 6, però Lleó XIV hi arribarà poc abans de les 8. Farà una volta per la pista d'atletisme amb el papa mòbil i la celebració de la pregària arrencarà amb la benvinguda de les colles castelleres. Tindrà un format més participatiu que una cerimònia litúrgica tradicional i acabarà cap a 9:45 de la nit. Dimecres visitarà la presó de Brians-1, Sant Esteve Sarrovires, l'abadia de Montserrat i a la tarda serà l'església de Sant Agustí, al Raval de Barcelona. La visita del Sant Pare a Catalunya culminarà a la Sagrada Família, on arribarà amb un recorregut amb el papa mòbil pel carrer Rosselló i farà una missa solemne pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist.
I des d'avui mateix a Barcelona, Esther, ja es noten les afectacions a la mobilitat. Als voltants de la catedral i l'estadi olímpic ja hi ha restriccions de trànsit. L'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro, que reforçarà més combois.
Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema, molts Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de 9 illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó XIV amb el papa mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
I en la plana política, la visita del papa ha centrat les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que hi han tingut el cardenal Omella i el govern. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC es desmarca del parer del papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Mont Carvajal.
El PSC valora la visita del papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, però, la censura que ha fet avui el papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi han coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
El portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat al papa que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
Passar de les paraules dels fets, això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, per fer net, per investigar.
Mentre que Esquerra i Junts han criticat l'atavió de l'arcabisbe Joan Josep Omella i del president Illa respecte al català. Ho han dit la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el de Junts, Josep Rius.
Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arcabisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
Ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
Avui a Madrid la diputada Miriam Nogueras i el diputat Eduard Pujol han demanat al papa, en anglès i italià respectivament, la importància que parli català a Catalunya.
I en l'àmbit més social, són moltes les persones i institucions d'arreu de Catalunya que es preparen per anar a veure el pontífex. És el cas d'un grup de joves del Bisbat de Vic que esperen la visita amb il·lusió. El 9FM, Guillem Rico.
Elia Rojas i Marc Escarravill són dos de la cinquantena de joves de la delegació de joves del Bisbat de Vic que es desplaçaran a Barcelona o a Montserrat per anar a veure el Sant Pare. Aconseguir entrades per anar a l'estadi va ser una odissea, diuen, però hi seran.
Jo crec que donarà un missatge bastant de que hem de viure en comunitat, no? De que la fe, si no la vius amb altra gent, si no dones el missatge, no és una fe viva.
Estem en uns moments de la nostra societat en què l'egoisme, no només individual de les persones, sinó també dels diferents governs, fan que visquem en un món on tothom es baralla per tot. I precisament el que ens demana el Pare és això, alçar la mirada i comportar-nos com a veritables cristians. Hi ha una set espiritual, la dimensió física és important, però sense una dimensió espiritual jo penso que estem incomplerts.
Dimecres seguiran la missa a la Sagrada Família a través de les pantalles gegants que ha muntat el Bisbat de Vic al seminari.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Titular també de la jornada, el col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per l'adjudicació del cinema Truffaut. Girona FM, Pau Villafañe.
Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament amb l'adjudicació a una empresa amb ànim de lucre. També afirmen que les bases del concurs són contràries al model cultural de la ciutat i han acusat a l'equip de govern i l'àrea de cultura de desídia i passivitat. Reclamen que aquestes bases haurien pogut apostar per valorar amb un 70% l'aspecte cultural i el 30% l'aspecte econòmic, i no un 51-49 com es van fer. Àngel Quintana és membre del col·lectiu.
Durant aquest últim mes i mig hem actuat en responsabilitat, lleialtat institucional i voluntat de trobar una solució. A canvi, han rebut falses promeses i maniobres dilatòries. Ha guanyat el tacticisme, l'electoralisme i la covardia política. Lamentem profundament que els interessos polítics hagin passat per davant de l'interès general, de la cultura pública i d'un projecte ciutadà únic al país.
Des del col·lectiu expliquen que el procés administratiu pot durar uns 4-5 mesos, però que seguiran gestionant el cinema amb la pròrroga actual a l'espera de poder gestionar els acomiadaments dels 4 treballadors que han de ser indemnitzats. Una despesa econòmica que no es poden permetre.
Rodalies ha començat a recuperar el servei ferroviari habitual al Garraf amb el retorn gradual dels trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona.
També recuperen els serveis regionals de les línies sud del país. De moment es manté el transport alternatiu per carretera.
Tot això mentre el govern fa un pas endavant per portar els ferrocarrils de la Generalitat fins a Santpedor, al Bages. El Departament de Territori ha licitat l'estudi informatiu per perllongar la línia R5 des de Manresa, aprofitant les vies de mercaderies existents.
La inversió global del projecte és d'uns 28 milions d'euros i el tram abasta uns 4,2 quilòmetres.
Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
El projecte preveu allargar la línia Llobregat-Anoia des de la futura estació del Parc Tecnològic de Manresa fins a aquest municipi del Bages. L'obra suposa aprofitar l'actual ramal ferroviari, per on avui dia només passen trens de mercaderies procedents de Súria. Aquesta connexió pot fer augmentar els usuaris de la línia gairebé un 60%. L'estudi informatiu té un pressupost d'uns 215.000 euros i un termini d'execució de 10 mesos. El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, detalla què s'analitzarà exactament en aquest estudi.
En 10 mesos ens haurà de donar una fulla de ruta de què és el que podem fer per millorar aquesta mobilitat. On s'han de situar i quantes estacions, com s'integra millor dintre dels municipis i dintre de la trama urbana dels municipis, quina infraestructura haurem de renovar o haurem de canviar, quines afectacions pot tenir també amb el seu entorn, amb el tema hídric, amb moltes altres qüestions, que en aquest territori precisament són molt importants.
L'actuació busca potenciar el transport públic sostenible per reduir l'ús del cotxe privat en unes carreteres que actualment pateixen saturació.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Més coses. Pla pioner de la Generalitat per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb horitzó 2030.
Se centra en quatre ecosistemes clau per a la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques i suposa una inversió de més de 3 milions d'euros. Els primers equips ja estan fent diagnosi a la Costa Brava.
No deixem l'aigua perquè la piscina de Vallparadís a Terrassa ha obert la temporada de bany aquesta tarda, uns dies abans del que estava previst davant les altes temperatures. La mesura ha estat molt ben rebuda entre els banyistes. El dia 20, les quatre piscines municipals estaran obertes i en horari de matí i tarda. Ràdio Municipal de Terrassa, Marta Anyer.
La piscina de Vallparadís ha avançat al calendari i ha obert la temporada aquest dilluns, 13 dies abans del que estava previst. Això sí, només en horari de tarda. I sembla que la idea ha estat tot un èxit. A les 5 de la tarda d'aquesta primera jornada s'havien venut 423 entrades. És la principal novetat del dispositiu que ha preparat l'Ajuntament de Terrassa per fer front a les altes temperatures. Una mesura que ha estat ben rebuda pels banyistes. Escoltem algunes opinions.
Perquè fa molta calor i aprofitant que està a prop de casa dic, anem a la piscina.
Hace mucha calor en el instituto y no hay ventilador ni nada y está bien que lo abran antes.
Es que yo quería ya que abrieran. Esto hace mucha calor. En casa no se puede estar.
A partir del dia 20 de juny i fins al 30 d'agost, les quatre piscines municipals de Terrassa, a més de Vallparadís, la Maurina, Sant Llorenç i les Arenes, obriran de dilluns a diumenge i en horari de matí i tarda, amb una aturada al migdia.
I les nou rutes catalanes del vi s'uneixen en una mateixa xarxa per rellançar l'enoturisme a Catalunya, un sector que mou 700.000 visitants amb un impacte econòmic de 46 milions d'euros. Carina Bellbé.
Diuen que la unió fa la força, per això les nou rutes del vi catalanes han decidit anar plegades i constituir una xarxa que treballi per convertir l'enoturisme en un referent europeu, un sector que permet a la Generalitat defensar un model turístic del valor, desestacionalitzat i descentralitzat. Miquel Samper és el conseller d'Empresa.
Hi ha destinacions de vi doncs, que tenen la possibilitat o la capacitat de fer que es venguin fins al 80% de la producció dels cellers, precisament amb experiències com aquesta. Nosaltres aquí venim d'un 7-8% aproximadament i tenim com a objectiu arribar a un 25%. Però us diria més, no ens hem de quedar amb el 25%.
Els cellers catalans reben anualment uns 700.000 visitants d'un sector, l'enoturístic, que genera un impacte econòmic de 46 milions d'euros.
En cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, el cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. David Navarro.
Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flaix Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espiga el Neurgonen, al Lliure de Montjuïc, al Monòleg La Santa, al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petróleo a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole, Tragedie Minimali, al Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El tècnic del bàsquet Girona, Moncho Fernández, no ha fet cas mai als rumors del seu futur i que parlaven que no seguiria Fontejau. L'entrenador gallec assegura que sempre ha estat centrat en el present i futur del club català, que la propera temporada competirà a Europa amb ell a la banqueta. Escoltem Moncho Fernández.
Me arriben els rumors i totes aquestes notícies, però jo tinc contracte en el bàsquet Girona. I és el que va dir al respecte d'aquests rumors. Si dono la meva resposta a cada rumor que apareix en l'estiu, estaria 24 hores parlant d'això. Són els temps que hi ha ara i qui hi ha ara i ara, sobre. Perdó, però no tinc res que dir.
El Barça rep demà el Tenerife al Palau Blaugrana en el primer partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Una gran situació, un canari que ha eliminat el Real Madrid als quarts de final. Els dos primers partits, demà i dijous, ja juguen al Palau. Escoltem Nico Laprovittola.
O sea, un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año, creo que con la adición de Patty Mills, son todavía mucho más fuertes y, bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Bueno, sí, tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja poder volver a Murcia, descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí y después de ir, venir, va a ser bueno.
El Barça i el Joventut de Badalona, dos equips catalans a les semifinals de la Lliga ACB en la lluita per al títol. El Joventut juga dimecres a la pista del València, serà el primer partit de l'eliminatòria. Barça i Igualada, parlem d'hoquei sobre patins, es juguen demà l'accés a la final de l'hoquei Lliga Masculina. I atenció, perquè el partit, per coincidència amb el bàsquet, es trasllada a Blanes. La ciutat esportiva d'aquesta localitat gironina serà l'escenari a les 7 de la tarda del duel entre blaugranes i igualadins. Qui guanyi passarà a la final, on ja espera el Liceu de la Corunya. Ricard Ares és el tècnic del Barça.
Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit, i això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem, i d'això va el play-off.
En waterpolo, avui el Club Natació Sabadell ha presentat els entrenadors del nou projecte. Enric Arnella per a l'equip femení i Albert Espanyol per al masculí, després de dos projectes molt exitosos amb David Palma i Quim Colet a les banquetes vallesanes, canvi de cicle i relleu per al present i futur de l'entitat centenària que presideix Claudi Martí. En futbol, l'Espanyol ha comunicat l'adeu d'un total de 9 futbolistes del primer equip femení que acabaven contracte aquest mateix estiu. D'aquesta llarga llista hi ha noms destacats dels darrers anys al club català, com són Daniela Caracas, Ainhoa Campo o Laia Ballester. Encara en futbol femení, el Badalona Women ha anunciat un moviment important. Es tracta de la renovació de la defensa Itziar Pinillos, i el Barça femení no continua, acaba contracte Txell Font.
Moltíssimes gràcies, Joan. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Jo proposo que t'arrisquis, que no miris enrere, que sense por t'enfilis a la carretera. Proposo que t'arrisquis, que no agafis drecera, que ara saltem. Quantes vegades has pensat, tant de bo tornar enrere i poder començar? Quantes paraules t'has menjat just abans de parlar i descobrir la veritat? Quantes finestres has tancat sense mirar què hi ha a l'altre costat? I has posat el fre i has cremat el temps i has sortit corrent. T'ha glaçat la por, s'ha aturat el món, sents com t'han robat el cor. Jo proposo que t'arrisquis, que no miris enrere, que sense por t'enfilis a la carretera. Proposo que t'arrisquis, que no agafis drecera, que ara saltem i ja veurem el que ens espera. És el moment de no pensar, que saltem des del tren, que ens tremolin les mans. És el moment de respirar, quan et brillen els ulls trobes la veritat. És el moment de disparar, sense mirar, que hi ha l'altre costat. I ens
Jo proposo que t'arrisquis, que no miris enrere, que si se pot t'enfilis a la carretera. Proposo que t'arrisquis, que no agafis drecera, que ara saltem i ja veurem el que ens espera. Quis que no agafi drecera, que ara saltem i ja veurem. Jo proposo que t'arrisquis, que no miris enrere, que sense pot...
L'Amsterdam!